Bona nit, són les 9. Les eleccions al Parlament català impregnen l'actualitat espanyola. Tothom es fixa en el més petit detall. El rumor, quan es parla de Catalunya, agafa dimensions d'exclusiva. Els tertulians diuen coses que els hi han dit uns altres que potser han sentit dir per uns tercers que potser se les han inventat. Mentrestant, els prínceps del cava català es preocupen, ara que torna a venir la temporada alta d'aquest vi, per si hi haurà un segon any de boicot. Naturalment que hi serà. En primer lloc, perquè ja hi ha hagut alguns empresaris espanyols que, aprofitant la baixa de la demanda al cava català, s'han apressat a inventar-se una oferta no catalana que pot satisfer els clients recalcitrants. No tot es perd en el boicot. De cava se'n veurà, però benefici d'altres vinyes i d'altres productors. En segon lloc, hi haurà boicot perquè el nacionalisme espanyol es fonamenta en l'anticatalanisme i un cop es desperta és difícil renunciar a una bravada política que doni tants rendiments electorals i a tan bon preu. Curiosament, mentre això passa i es ridiculitzen els programes, es menteix sobre la llengua o s'insisteix en l'avarícia insolidària dels catalans, esclaten a les zones dites nacionals escàndols de molts milions relacionats amb el totxo i amb les llicències d'obres. Omplint-se la boca de la dita desmembració d'Espanya, els xerraires de l'anticatalanisme van ocultant coses que també desmembren, no desmembren Espanya, però sí desmembren la mateixa idea de la democràcia. O és que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, tan garlaire ella, no se'n recorda que ho és precisament per un parell de trànsfugues socialistes? Com és possible que els socialistes i manques, que sempre que ha pogut ha ridiculitzat els afanys estatutaris de Catalunya, no tan sols sigui capaç de trobar un candidat a l'alcaldia de Madrid, sinó que ha vist com dos exalcaldes del PSOE de la seva comunitat havien ingressat 1 milió d'euros a Andorra? De les malvestats dels alcaldes populars ja se n'ha parlat força. Fins i tot la Unió Europea ha hagut de cridar l'atenció en dues ocasions al govern valencià pel model urbanístic de la costa. I els tribunals comencen a estar plens de citacions a alcaldes, alguns d'ells a la presó, que han entès el seu municipi com un jaciment per llogar els buscadors del nou or que s'amaga al ciment. No hi fa res tot plegat. És igual. L'expresident del govern, José María Aznar, ha comprat un àtic a Marbella en una urbanització considerada il·legal. Ja no cal, doncs, ni dissimular. Ni tampoc cal posar-s'hi pedres al fetge, perquè per la classe política aquesta de Madrid és molt més greu parlar en català o demanar la gestió de l'aeroport o reclamar les balances fiscals que no pas intentar posar ordre a una corrupció municipal excessiva. Els ajuntaments democràtics, recordem-ho, van sortir en el mateix moment a tot Espanya. Comptem ara, doncs, els escàndols urbanístics i les sospites de corrupció que hi ha hagut a tot el territori. Quantifiquem-los i comprovem que els alcaldes i regidors catalans no s'han vist tan afectats per aquesta passa de diners sense control que avui assola la credibilitat dels dos grans partits de l'Estat. Això sí que porta la desmembració. Algú s'està fent ric a costa del territori i ni tan sols fan servir el cava per celebrar-ho. Molt bona nit, són les 9 i 4 minuts, això és el Cafè de la República número 196 i avui, oh meravella, anem íntegres a dues hores. Tal dia com avui de l'any 1994 ens va deixar l'actor Burt Lancaster. I avui, a les 3 del migdia, a la clínica Bofill de Girona, ha nascut una nena que es diu Nora. Comencem aquest Cafè de la República amb un pensament de Pío Baroja, que diu: les accions més transcendentals de la nostra vida les acostumem a fer inconscientment, gairebé com a sonàmbuls. Aquí al costat, a la Diagonal de Barcelona, un home està remenant les escombraries i ha trobat un tresor en allò que algú altre havia considerat una simple deixalla.
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio.
Estimadíssim comandant, com anem?
Molt bona nit, apreciadíssim i benvolgut director del programa, de... sense nom, sense
dubte. Això, sense nom. D'aquí una miqueta una hora i 55 minuts, que feia dies que no teníem una hora i 55 minuts, eh? Feia molts dies.
Doncs... Estàs queixant-te de la cosa del futbol?
No em queixo de res, simplement que constato que, caram, quina diferència, no?
Espera, ens senten el Puyol i el Torquemada i ens ho venen a dir, eh?
No, no,
bueno, aquests Barça comentaris per la ràdio...
Avui recordem que pot ser un dia important per la campanya electoral, aquells sobretot els hooligans d'això de la campanya electoral. D'aquí una estona, poc més de mitja hora, es farà el primer i potser únic debat entre els 5 candidats a la presidència de la Generalitat. Serà a TV3, el podran seguir per Catalunya Informació.
Aquesta tarda els diferents candidats han estat preparant l'estratègia de cara a aquest enfrontament. En les últimes hores la campanya ha estat encara centrada en la proposta d'Artur Mas en matèria d'immigració, una proposta que no ha agradat gens a la resta de partits.
Doncs bé, d'aquesta qüestió en parlarem passades les 10 en el ja tradicional bloc electoral, convenientment ordenat i minutat per la Junta Electoral Central. També parlarem de la protesta dels periodistes dels mitjans de comunicació públics i de nosaltres. Avui hi ha una novetat.
Doncs sí, el Col·legi de Periodistes ha reclamat criteris professionals per elaborar aquesta informació, tal com explicava Pilar Antillac, presidenta de la Comissió de Mitjans Públics.
Nosaltres pensem que les campanyes han d'estar regulades, autorregulades, pels responsables d'aquests mitjans públics. Han de ser els periodistes, els directors dels mitjans, els que decideixin com es fan les campanyes electorals.
Clar, això el que diu la Pilar Antillac i el que diem tots plegats una mica és que si són bons per portar correctament uns informatius durant 3 anys, 11 mesos i 15 dies, per què precisament aquests últims 15 dies hem de limitar-nos a la qüestió burocràtica a la que la Junta Electoral Central doncs, ens obliga? Clar, a ningú no li agrada, oi? A vostès tampoc. Però no deixin d'escoltar-nos perquè seguirem fent la feina de la millor manera que sabem, que és, en principi, em sembla bastant bé. Deixem les eleccions al Parlament de Catalunya, parlem del bonic país de Finlàndia, concretament a la petita illa de Lahti. Fa una estona s'ha acabat el sopar de la cimera informal, això que no falti, primum vivere de inde filosofare, eh? És a dir, sopem i encara que sigui la cimera informal, que el sopar sigui ben formal. Aquest sopar ha tingut com a convidat estrella aquest gran demòcrata anomenat Vladimir Putin. No creiem que ningú hagi comès la mala educació de preguntar-li per Anna Politkovskaya.
De què s'ha parlat a tot plegat? Doncs especialment de fer una política energètica comuna. Això no és fàcil i a més hem de dir que Rússia controla el 25% del gas que arriba a Europa. O sigui que tenen l'aixeta i l'entesa és imprescindible. Un altre dels temes que s'ha tractat, defensat en aquest cas pel president Zapatero, és una política comuna per aturar la immigració il·legal.
Les sancions contra Corea del Nord podrien estar funcionant. La Xina assegura que els han promès que no faran més assajos nuclears, tot sigui perquè Kim Jong-il pugui seguir menjant pernil danès i el foie francès.
Tot i això, Corea del Nord reclama que es retirin les sancions imposades per la comunitat internacional, potser pel motiu que deies, per evitar que hi hagi noves proves.
El jutge Baltasar Garzón ha tingut un sobtat cop de generositat amb Arnaldo Otegi. Li ha rebaixat la fiança judicial de 650.000 a 50.000 euros. Vaja, que això l'Otegi ho té sota la rajola.
Això passa pocs dies que s'hagi de debatre el procés de pau al Parlament Europeu, una iniciativa que fa dies que no agrada al Partit Popular, de la mateixa manera que no li agrada com està anant tot el procés de pau. Tot plegat ha provocat la següent reacció avui de Maria Teresa Fernández de la Vega.
El govern està encontrando en la majoria de la responsabilitat de la societat espanyola responsabilitat, altura de mires y decencia cívica. Sí, decencia cívica en la mayoría. Lamentablemente justo contrario a la actitud que están adoptando los dirigentes del Partido Popular. Actitud que no sé muy bien a quién beneficia. Desde luego a la paz, ¿no?
Anem a parlar d'una altra qüestió. L'altre dia els dèiem de que això de la Maria o la marihuana, o digui-li com vulguin, doncs, fumat per xavals joves, acabava perdent una mica la memòria. Doncs avui en tenim una de diferent, d'informació relacionada amb el cànnabis. L'utilització del cànnabis amb finalitats mèdiques ha funcionat amb èxit a Catalunya. Un 65% de les persones tractades estan satisfetes, naturalment.
Són els primers resultats d'un programa pilot aplicat al nostre país. A l'hora d'analitzar els resultats que dèiem, el director general de Recursos Sanitaris, Rafael Manzanera, assegura que hi ha més avantatges que inconvenients.
Pot donar alguns problemes, però en funció del seu grau i sobretot de la relació entre el grau de molèstia i el grau de millora que es produeix amb símptomes molt importants, compensa.
Ara parlem d'una dada que posa els pèls de punta. Cada minut, vagin comptant allò, 60 tic-tacs, una dona es mor per problemes a l'embaràs o al part a tot el món. i 4 milions de nens moren cada any abans d'arribar al mes de vida, també a tot el món.
Això és el que denuncia l'ONG Save the Children en un informe. I el que és més trist, que gran part de les morts són evitables, tal com explica María José Moedano.
36% lo hacen por infecciones completamente evitables, como son pulmonía, diarrea o tétanos. El 27% por partos prematuros y el 23% por asfixia durante el parto.
Catalunya continua sent el lloc de tot Espanya que rep més turistes estrangers. Han estat 12 milions de gener a setembre, un 7% més que en el mateix període de l'any passat.
I aquest és l'increment més gran dels darrers 5 anys. El secretari general de Turisme, Raimon Martínez Fraile, explicava a Catalunya Ràdio per què creu que ha passat això.
També s'han promovit determinats moviments que han dirigit més el turisme cap al Mediterrani Oriental que no pas cap al Mediterrani Occidental, del tipus sociopolític, i en definitiva, doncs clar, tot això suma i fa, diríem, que hi hagi aquests dos punts diferencials més positius del que succeïa en altres moments.
I la fragilitat política de Palestina es demostra amb coses com la que ha passat avui. El primer ministre palestí de Hamas ha sortit il·lès d'un tiroteig protagonitzat per un grup de seguidors d'Al-Fatah.
I això no ha passat un dia qualsevol, ha estat poques hores després que aquests dos partits que estan enfrontats hagin anunciat la creació d'una oficina per lluitar contra la violència partidista als territoris palestins.
Ens hauria de saber com funciona realment aquesta oficina. Arriba un senyor d'Al-Fatah i diu: "Hola, miri, és que tinc un problema amb el seu veí. Home, deixi les armes aquí. Vinguin a jugar al parxís amb nosaltres, no?" En fi, ja s'ha vist com aquesta oficina és tan efectiva com s'ha demostrat avui, que el primer ministre passa pel carrer i me li etziven una bona pluja de trets. Parlant de pluges, no creiem que n'hi hagi, però l'home del temps ens pot dir com tindrem aquest cap de setmana? Què tal, l'home del temps?
Molt bé, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Doncs tindrem un cap de setmana força més estable del que hem tingut aquests últims dies. Encara hi ha algun petit plogim a l'interior del país. Ens està acabant de creuar un front que no és massa actiu. Va acompanyat de vents una mica xuts, de ponent, garbí. I esperem que aquest front s'allunyi aquesta nit, s'obrin clarianes i aquesta situació es podria mantenir llarg de dissabte, és a dir, grans clarianes amb domini de més sol, i això farà que, malgrat les temperatures a primeres hores siguin una mica més fresques, l'ambient diurn sigui força suau. Per diumenge, les temperatures encara pujaran més, l'ambient serà molt suau per aquestes dates, i parlarem sobretot d'un augment, un altre cop, de núvols prims que a últimes hores ens anunciaran l'arribada d'un front que ja ens afectaria de cara a dilluns. Per tant, diumenge encara, malgrat l'augment de núvols, velocitat, parlarem d'una jornada força tranquil·la.
Gràcies, fins ben aviat, home del temps.